Vivències, a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 de la migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu.
Convidats.
Bé, Àngel, avui tenim un ambient tertulià, no?
Sí, avui tenim...
Varis representants i varia gent que...
Tenim tot l'equip complet, perquè la Roser Lloberes ja ha tornat,
si l'han
deixat de tornar.
I em també... van fer tornar, que consti.
Ja la tenim en plantilla, no?
Sí.
Què tal? Bé, Àngel?
Sí, sí, tot bé.
Sí?
Tot bé. I el,
i el
tenim...
Josep Maria, què?
Bé, anar fent.
Sí? T'has mullat?
Plou, 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 això que no està el Lluís.
Val. La Maria Torrents?
També, també tornem a ser aquí, altra vegada.
Vale, la Roser Lloberes, què tal?
Bona tarda, jo bé. Va.
Què, Maria, quins són els més tertulians que tenim?
A veure, tenim aquests tres tertulians. Un és el senyor Enric Segalés.
Bona tarda.
Ens agradaria que ens expliqués una mica el que fa a l'ensenyament, sobretot al barri de la Mina i aquestes zones que són bastant conflictives.
Sí, però això ja ens ho explicarà més.
Presentem també el Jaume Vallcorba.
Sí. El Jaume... La Roser Lloberes,
la Roser,
que seria segon, sí. Que torna a ser aquí del viatge i sempre té alguna cosa per explicar-nos.
Alguna cosa, alguna cosa.
I després entrarà el Jaume Vallcorba, que està a punt de fer una xerrada molt interessant al poble i que ens comenti més o menys com ho presentarà.
Val. I la que us parla, la que us parla, Rosita Figueres, i el control, com sempre, en Jordi Massaguer.
Bé, comencem amb el, amb l'informatiu
de
la Gemma Permanyer.
Val.
Jordi, sisplau.
Hola, com va? Soc la Gemma Permanyer, som divendres 25 d'octubre, l'endemà del Dia Mundial de la Biblioteca, i això és l'Infopodcast Sant Feliu de Codines. És el so que ha alertat moltes persones de Sant Feliu aquest matí. Cinc dotacions de bombers s'han desplaçat al carrer Hospital de Sant Feliu per intervenir en l'incendi d'un habitatge. Ha passat poc després de les 9 del matí i, sortosament, no hi ha hagut ferits i cap a les 11 ja s'ha donat per extingit. L'incendi ha començat en una de les habitacions del pis afectat per causes que encara s'estan investigant i ha afectat a bona part del pis, però no ha corregut cap a altres habitatges. En el moment del foc no hi havia cap persona, però els bombers han pogut rescatar un gos i un gat que eren dins l'habitatge. Hi havia dos gossos més, però ja eren al pati. L'alerta l'han donat diversos veïns quan han vist que sortia molt fum d'una planta baixa.
Sí, ho prometo per imperatiu legal i per la República Catalana.
Així és com començava l'Infopodcast d'avui abans de l'última hora de l'incendi. Les paraules de Sandra Tomasa prometent el càrrec de regidora. Qui va ser número 7 de la llista de primàries codines a les passades eleccions s'incorpora al govern en substitució de Ramon Puig, que va dimitir en el passat ple. Ara, a l'alcalde Pol Cabotí li toca fer el decret d'alcaldia amb les noves atribucions i d'aquí pocs dies sabrem si la Sandra assumeix les mateixes carteres que duia el Ramon, Medi Ambient, Serveis Socials i Nova Ciutadania, o si hi ha alguna reestructuració. La nova regidora s'ha estrenat en un dels plens densos de l'any, però també en un dels més importants, el de les ordenances fiscals. És a dir, la sessió en la que es decideixen com seran els impostos i taxes que es pagaran l'any que ve. Us ho sintetitzaré amb dues dades, perquè en els propers dies, tant els informatius com a la propera edició del Taula per 5, en parlarem dilatadament. Primera dada, l'IBI puja un 5%. Què vol dir això? Doncs que si la mitjana dels rebuts de la contribució, que és com es diu popularment que paguem els codinencs, ara és de 386 euros, ara la mitjana serà de 421 euros. S'apujarà de mitjana 17 euros i mig per rebut. I la taxa d'escombraries un 10%. Això vol dir que el rebut per domicili passa de 180 a 200 euros. També hi ha canvis en l'impost de circulació pel que fa a les bonificacions. Els vehicles elèctrics passen a tenir una bonificació del 75% i els híbrids del 50%. Les ordenances s'han aprovat inicialment amb els vots a favor de Primàries i Junts per Catalunya. El PSC s'ha abstingut i Junts per Sant Feliu hi ha votat en contra. A l'agenda, diumenge, Dia Mundial de la Gent Gran, dinar al Centre Cívic i ball a la tarda amb el duo musical Sol i Mar. També diumenge a les 7, al Casal, el grup de Xalles 81 estrena l'obra La filla del mar, d'Àngel Guimarà, amb la col·laboració de la companyia Tres Panys de Mollà. Informació de servei. Si voleu tenir una parada a la Fira de Nadal, que serà els dies 14 i 15 de desembre, cal que feu la sol·licitud a l'Ajuntament abans del dia 24 de novembre. L'Infopodcast és una coproducció de la xarxa Iona Codinenca. Fins divendres!
Encara que no ho sembla, sóc aquí, eh?
Ja t'han presentat, eh, Joaneta?
No em sembla que no.
Sí, sí que t'he presentat.
Molt bé.
T'he dit si et havies mullat.
Això sí, una miqueta,
ah,
sí.
És veritat o no?
Si pot, sembla que no anava al micro encara.
Bé, sí que va ser important, no, aquest ple?
Sí,
i
home,
més,
sí.
El resultat de les pujades.
Sí, no, ja se sap, si es vol arreglar el carrer del Joaneda, doncs, que li van dir que sí, d'algun lloc han de sortir els calés, eh?
N'hi ha tants de carrers. Ara la carretera està molt marcada, Blanca, per què? També ens l'arreglaran?
Sí, avui estaven, sí, estaven marcant, deuen fer pedaços un altre cop.
Pedaços.
Sí, perquè quan marquen tant, quan ho arreglen tot, no marquen res.
No marquen
bé,
res.
La màquina ho arrenca tot i ho tornen a fer.
Bueno, veiem.
Però quan fan aquests senyals, doncs, sí, venen, tapen, sí, un tros aquí, un altre tros allà.
Tot el tràfic així és bloquejat, sí, i camions per aquí, camions per allà, però d'arreglar poca cosa. Bueno.
Molt bé.
Farem. Com a què passem, Àngel?
Ara comencem amb el nostre convidat, el primer convidat, sí, que és el Jaume Vallcorba, que el dia 9 de novembre, és el 9, no?
8.
El 8 de novembre.
Divendres,
dia.
A les 7 de la tarda, això sí que ho he endevinat, al Centre Cívic.
Exacte, sala de teatre.
Sí, doncs faràs una conferència per parlar d'una, bueno, d'una història... Tu ets un especialista en històries, no? Històries de la Guerra Civil, que com va començar la Guerra Civil, doncs els dos bàndols van quedar sense quasi bé municions perquè hi havia una mena de pacte europeu que no ens podien donar, no ens podien vendre armament perquè, per no fer enfadar el Hitler i perquè no hi hagués cap més guerra, oi? Almenys França i Anglaterra no ens van vendre res.
No, val, perquè aquí, a part del... quan hi va haver el cop d'estat, l'únic lloc que és derrotat al cop d'estat és Catalunya i sobretot Barcelona. I el moment que ja derroten els feixistes, s'engega una revolució anarquista.
Sí, les esquerres sempre van ser... Entre...
És la primera revolució anarquista que es fa en el món i clar, automàticament les potències els hi fa por. Perquè quasi aquesta revolució obrera s'extén, ells no volen, ell és un sistema capitalista. Per tant, l'única revolució que es fa és aquí, i a més, el que passa és que, esclar, el que has dit tu, tenien por del Hitler, i aquí no deixen entrar armament.
Curiosament, els més enemics dels anarquistes eren els comunistes.
Tot i totalment cert. Per això... Clar, què li va passar a Stalin? Havia posat una dictadura duríssima a Rússia i ell el que no volia és que prosperés una revolució anarquista perquè el deixava en evidència amb ell. I el que va fer va ser tot el possible perquè aquesta revolució fracassés i ho va aconseguir.
Déu-n'hi-do.
Bé, però tu ens vés a parlar de que es va fer servir la indústria catalana per, es va reconvertir coses que fem aquí. El Rajoy deia les catalanes hacen coses, doncs aquí vam dir doncs,
per en farem nosaltres,
sí, en farem, per comptes de fer bicicletes doncs farem metralletes,
sí.
Totalment d'acord, clar. Sí. El moment que el cop d'estat és frenat, hi ha un buit de poder, no hi ha poder, no hi ha estat a Catalunya, perquè Madrid està lluny, aquí no hi ha estructures, s'ha derrotat l'exèrcit, no hi ha governador civil, i automàticament els obrers agafen el poder i fan la revolució, i la Generalitat queda una mica de costat. Però el que sí se'n dona en compte és que s'ha de fabricar armament, perquè ha començat una guerra. I el cap dels anarquistes, que és el Joan García Oliver, se'n va parlar amb el Lluís Companys al cap d'una setmana i diu, escolta, hauríem d'organitzar una indústria de guerra, perquè els aliats no ens venen armament, i de Madrid no arriba res, perquè a més està tot bloquejat. I en tres setmanes es creava la Comissió d'Indústries de Guerra, i va ser el document aquest el que va començar a triar quines indústries i què faria cada indústria. Aquest període de tres setmanes a Madrid van tardar tres mesos, però aquí en tres setmanes ja es va posar en marxa. I a més hi havia molta iniciativa particular, que ja es feien bombes i coses, però van dir, bueno, organitzem-ho, perquè la iniciativa catalana va ser espectacular.
Quin tipus d'armes es van fer aquí?
Aquí es van fer pistoles, ametralladores, fusells, Mauser, es van fer tancs, es van fer avions, avions, s'han fet granades, morters, pólvora, gasos químics per la guerra, i tot el que és tot l'armament que pot portar un soldat, a part de ha de portar la motxilla, ha de portar la cantimplora, ha de portar una pala, tota la vestimenta, tot es va fer aquí. Que això era una indústria de pau i la van reconvertir en una indústria de guerra en poques setmanes. I al cap de pocs mesos ja s'estava fabricant armament en quantitat.
Fins i tot es van fer coets, no?
Sí, 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 sí. Es va fer un coet, que és el precursor del misil. O sigui, va haver...
De les B1 i B2 alemanes...
Totalment precursor.
Aquí, ja les havíem...
aquí un tal Ballester, que era un carabiner, tenia coneixements mecànics, i va fer el primer misil, van fer amb el seu germà una prova i el van anar a disparar al Garraf. Van disparar un parell, i allargava la prova, allargava 4 quilòmetres i disparava un projectil de 2 quilos. Aquesta informació la va donar en el Lluís Companys, en el president de l'autonomia catalana, però com que en aquell moment la República li pren a Catalunya totes les atribucions que tenia, aquell document va quedar amagat. Quan s'acaba la guerra, els russos perseguien en Ballester perquè el volien, li donaven feina a Rússia, però en Ballester no creia en els comunistes, sinó que era un demòcrata, i el van ficar a la presó pressionant-te'l perquè donés tota la documentació. I a la presó el va anar a veure el seu germà i li va dir, digue-li a la mama que vagi en aquest calaix, agafi la documentació i el porti al consulat americà. I així es va fer. La seva mare va agafar la documentació, la va portar al consulat americà i ella va desaparèixer. I ara fa poc la revista Sapiens va demanar, perquè va sortir molta informació, a veure si els Estats Units sabia què se n'havia fet d'allò. Pels Estats Units, molt elegant, va dir, no sabem res. Però aquest va ser el precursor del primer misil que hi va haver terra-aire que es va fer. Si la República li hagués fet cas, li donaven la volta a la guerra, perquè és una arma molt econòmica i molt efectiva. El segon que va fer, que ja el tenia dissenyat, ja allargava 10 quilòmetres i la càrrega ja eren 10 quilos. O sigui que els vaixells que haguessin portat els feixistes no haguessin pogut arribar a la costa perquè els haguessin disparat. O sigui, això hagués fet molt de mal.
De fet, els vaixells, la revolta la van fer els mariners que van tancar, diguéssim, els capità, els oficials, i la marina pràcticament tota era de la República. Que el Franco per això no va poder passar a l'estret si no hagués sigut pels avions que li va deixar el Hitler.
I el Mussolini.
I el Mussolini.
Si el Franco no té l'ajuda de Mussolini o Hitler, el Franco no guanya la guerra.
No, això segur.
Això una. I l'altra, si la República Espanyola no hagués comès tants errors, perquè al final jo crec que la guerra no la va guanyar els franquistes, la va perdre la República. Això ha de quedar clar, la va perdre la República.
Per començar, el 18 de juliol, el president del govern era un tal Casares Quiroga, que no coneixia, a més estava malalt, un gallec, que el havien posat allà perquè els socialistes, que eren els que tenien més diputats, doncs estaven barallats entre ells, per variar, i van posar aquest...
La República va cometre el primer error més gran, va ser desfer l'exèrcit. O sigui, ells deien, diu, hem tingut de desfer l'exèrcit perquè estava ple de feixistes, de colpistes. Però quan tu analitzes, per exemple, l'exèrcit català, els colpistes eren només els generals. Els mandos intermitjos tots eren republicans i la tropa tots era republicana. Doncs el que tenies que haver fet és depurar l'exèrcit. Perquè, clar, comences una guerra a on et diuen el primer dia l'exèrcit s'ha desfet, la gent ha anat a casa seva i et quedes sense exèrcit. I com comences una guerra així?
Bueno, el Franco el van destinar a les Canàries. Estava...
Vale, però quan el Franco s'aixeca i comencen amb les tropes que entren pel sud, resulta que l'exèrcit republicà queda desfet. Pues aquí a Catalunya què van fer? Es van crear les milícies. O sigui, els partits polítics, els anarquistes, els socialistes, els d'Esquerra Republicana, els d'Estat Català, van crear les pròpies milícies i en pocs dies, en 4 dies, ja sortia la primera milícia cap al front d'Aragó. I en 3 setmanes em sembla que hi havia 20.000 milicians al front d'Aragó. O sigui, això va ser una cosa increïble, que ningú s'ho creia, que es pogués organitzar i portar gent al front. Doncs això ho van fer els catalans. Però les milícies depenien de cada partit polític fins que després es va organitzar i més endavant ja es va crear l'exèrcit republicà català.
De fet, aquest front d'Aragó, que m'explicava el meu sogre que hi va anar, no s'hi van matar gaire. Vull dir, va passar una època, es veu que era una guerra una mica tranquil·la allà, eh? No...
És que també es van cometre més errors, per exemple, la República, el govern de la República Espanyola li agafa por a que Catalunya es faci forta. Yeah. Si tenen, clar, ells saben que Catalunya és una colònia i que el dia que tingui força marxarà, lògicament. I què passa? Aquí es comencen a fabricar armes, però la República es va portar molt malament perquè no va donar armes pel front d'Aragó. Per això Catalunya va tenir que fabricar armes. I a més, quan ja teníem 40.000 milicians al front d'Aragó, en desvien 10.000 cap a Madrid, que el Durruti no hi volia anar, i a la seva columna el van obligar a anar a Madrid, i allà va morir el Durruti. Però ell deia, a Madrid no hi hem d'anar a fer res, perquè Madrid no és cap plaça estratègica. Si amb aquests 10.000 i amb armament, què haguessin fet? Hagués caigut Saragossa, Osca i Terol, i haguessin anat cap a Navarra a ajudar a Bilbao. Que després Franco sí que ho hagués tingut difícil buscar. Bilbao va caure el juny, i automàticament, quan cau Bilbao, cauen les fàbriques d'armament, les de pistoles, i tot això. És un problema, després.
Perquè Durruti va morir perquè li va explotar una metralladora txeca, em penso. Va dir...
Hi ha moltes versions, no se sap. Hi ha gent que ha dit que el van matar, que el van assassinar, altres que es va disparar, altres que el van disparar. No ha quedat clar, però... allò que deien que baixant del cotxe portava el fusell metrallador i se li va disparar, no, perquè hi ha el seguro i després ja és molt difícil que passi això, dintre un cotxe.
Bueno, però esclar, una arma quan explota pot explotar endavant o cap al cantó, no? Bé, home.
Doncs el problema era la desconfiança que tenia la República respecte a l'autonomia catalana. Aquest va ser el gran problema.
Jo el que veig és que això porta molts segles, no? Molts anys, eh? Aquesta animadversió cap a nosaltres, sempre.
Des del 1714.
Vale.
La por que la colònia se'n vagi. Si Madrid té aquesta por...
Que en tingui.
Quan els hi va marxar Cuba, Filipines i Puerto Rico, la premsa de Madrid deia, com que aquí ja hi havia una revolta en marxa, Catalunya nunca serà una segunda Cuba. Això és el que deien. Si ells ho tenen claríssim. Ho tenen clar, molts, ara ja ho començava a tenir clar, els catalans, que som una colònia. Però fins ara hi havia gent que no ho sabia.
És que Cuba era Espanya. A les Corts de Cádiz hi havia diputats de Cuba.
clar, perquè Espanya eren dos hemisferis, aquest d'aquí i l'hemisferi, estaven tots units a les costes de Cádiz.
El sentir Cuba fa gràcia perquè el diumenge vam anar a cantar una espècie de una església molt maca amb un cadre de xac, i hi havia un senyor que tocava l'acordeon, i ens hi vaig posar i va cantar. Llavors es va assenyar una lletra, una monada de lletra, que deia: el meu avi va anar a l'Ebre a lluitar contra tot. Vull dir, molt bona, eh? Perquè diu que hi havien de fotre Cuba, diu, va anar a l'Ebre a lluitar. I la lletra nova sobre la música del meu avi, preciosa. És, bueno, és una espècie d'anècdota, però és real.
Aquí, per exemple, una altra anècdota és Catalunya no tenia aviació, perquè l'aviació va quedar pràcticament en mans dels sollevats. Aquí hi havia l'aeroport del Prat amb pocs avions, i hi havia tres fàbriques d'avions. Aquí a Barcelona hi havia dos que feien avions, que era l'Hispano-Suïssa i la Casa Elizalde. L'Elizalde feia motors i l'Hispano-Suïssa feia motors i avions. I l'Hispano-Suïssa tenia una fàbrica a Guadalajara. I a Madrid hi havia dues fàbriques més, que era Casa i una altra. I, clar, què passa? Que el Franco arriba a les portes de Madrid i han de dir: hem de treure aquesta indústria, perquè com se la quedi el Franco, estem acabats. I amb aquesta negociació van arribar els assessors russos, perquè, és clar, com que ningú ajudava, doncs els russos, amb molts diners, van portar armament. I la negociació deien: no, a tot arreu menys a Catalunya. I els russos van dir: no, a veure, aquesta fàbrica, Casa, ha d'anar a Catalunya per diversos motius. Una, hi ha tècnics. Segona, hi ha un teixit industrial que ens ajudarà molt. I nosaltres, a més, té port. I nosaltres volem que vagi allà. I l'Indalecio Prieto i l'altre deien que no. I els russos van aixecar, van dir: doncs us quedeu sense avions. I se'n van anar. I a la porta els van agafar i van dir: seieu. Doncs van carregar la fàbrica de Getafe, la van posar en trens i la van portar a Reus. Al cap de 15 dies caia Getafe en mans del Franco. Va anar de 15 dies. Quan van portar la fàbrica a Reus, aquí es fabricaven, i al final es van arribar a fabricar del Policarpo, Feli 15, 230 avions, que es van fer a Catalunya. Hi havia la fàbrica de Reus, la del Prat de Llobregat, i a Sabadell hi havia una altra fàbrica que feien avions. I van començar amb 6 aeroports, i quan s'acaba la guerra Catalunya tenia 20 aeroports. 20, 20, sí, 20 camps d'aviació.
On era que vaja? A la Garriga, no?
A la Garriga n'hi havia un. A molts llocs van fer... És que es va fer una reconversió increïble. I els russos van fer una cosa, que és que Rússia havia començat la primera revolució industrial, quan tota Europa ja anava per la segona. Els russos anaven tard, però els russos tenien molt bons enginyers i dissenyadors. I dissenyant avions o tancs eren bons, però els hi fallava era el procés de producció. El procés de producció no el tenien segur. Doncs ells van dir: n'aprendrem dels catalans. I els catalans els hi vam ensenyar com es fabrica. I tot això ara, fa poc, es van obrir els arxius de Moscou i han sortit tots els documents que sortien del consulat català cap a Rússia, dels anàlisis de totes les peces que fallaven. Ells portaven el famós Polikarpov, i aquí es van donar compte que les soldadures de les ales s'havien de reforçar, que els amortissers havien de ser d'una altra manera. Aquí els motors els sobrealimentaven i els hi posaven més potència. Tot això els russos ho van aprendre. Hi havia un avió, un Polikarpov, que el cigüenyal, que a més portava l'hèlix, es trencava. I quan van portar l'avió, van dir: escolta, analitzeu, sisplau. I van agafar l'Escola d'Enginyers Industrials amb els millors enginyers i van analitzar aquell cigüenyal, de dalt a baix. I tota la documentació està, en aquest moment, a l'Arxiu Moscou, amb tot l'anàlisi de materials, de tractament, tots, fins que van a les esquerdes estaven produïdes per una mala forja. Quan els hi van ensenyar com es forjava, aquí ho van fer la prova, aquell motor va fer les 200 hores que havia de fer, quan abans en feia 10 i 40, que els pilots estaven espantats d'agafar un avió...
El que podia fallar després.
Amb 10, 40 o 50 hores que fallés, que estem parlant de la Primera Guerra Mundial, que és quan l'aviació neix. Una altra dada, mira, a la Primera Guerra Mundial, de tots els avions que van combatre, la meitat anaven amb motors Hispano-Suïssa. La Hispano-Suïssa ja havia fet una fàbrica a França i havia donat llicència de fabricació, no sé si eren a 14 països, i entre ells a la Mitsubishi de Japó, Estats Units, a Gran Bretanya, Bèlgica, França, Itàlia, la meitat dels avions. Perquè veieu la, per exemple, la Hispano-Suïssa, el primer motor d'avió que es fa d'alumini del món es fa a Barcelona. O un altre, el primer vol, aquell que coneixeu tots, que es va fer de París a Nova York, aquell, el primer vol, aquell avió portava un motor Hispano-Suïssa. I tot això ha desaparegut.
I el motor del Ramon Franco que va anar a Argentina també devia ser Hispano-Suïssa?
Sí.
És que quantes històries que no sabíem, que no se saben encara, ha hagut dintre aquesta història de la Guerra Civil. Perquè és curiós, sempre han parlat de la destrucció de Guernica, però fa poc que vaig sentir que havien destruït per Màlaga no sé quantes ciutats i pobles, però arrasats igual que Guernica, i no se'n parlava mai, perquè veu que els italians van fer horrors i els alemans igual.
I Extremadura, també.
Sí, per això, ple de pobles, arrasats completament.
No, però Guernica...
Només s'ha parlat de Guernica.
Bueno, com? Perquè Guernica va ser una mena de pròleg de la Segona Guerra Mundial. Els alemanys van provar allà bombardejar-ho amb avions. Ja. Els altres va ser...
Sí, però no se sabia. No, hi ha coses que encara no se saben.
És la primera vegada que van bombardejar civils, no? Guernica?
No,
ja havien bombardejat també Barcelona. Barcelona va ser les primeres ciutats que van provar també les bombes, eh? Guernica se'n va portar la fama.
Ja.
Però on van bombardejar més va ser aquí. És que aquí hi va
Granollers, haver també
una altra errada de la República que va ser increïble. Mallorca cau en mans dels feixistes, però Menorca no. Però és clar, què fan els catalans? Immediatament, al cap de 2-3 setmanes, diu, home, hem d'anar ràpidament a que Mallorca passi a les nostres mans, perquè hi han els feixistes i allò que serà? Serà el portaavions de Mussolini. Sortiran els avions, aterraran a Mallorca, allò és un portaavions que ens vindran a bombardejar. Doncs es munta tota una expedició per anar a agafar Mallorca i el govern de la República s'hi posa d'esquena, no els hi dona suport. Per què? Què van a fer estos catalanes? No, van a fer otra vez la corona d'Aragón. Aquest era el tracte.
Ah, ja.
I arriben allà i no els hi donen suport expressament, o sigui, porten més de 6.000 soldats i no els hi donen suport marítim. No tenen els vaixells que els hi doni suport i queden... I els hi diuen al capità Bayo, heu de tornar enrere perquè això, les ordres són que no. Home, però si a més a dintre ja tenim 1.500 persones que s'estan aixecant i anem a agafar això. Doncs perquè els catalans no es posessin una medalla, 3 setmanes després del cop d'estat, deixen caure Mallorca. I Mallorca va ser la nostra ruïna, perquè és que ens van bombardejar les fàbriques que fabricaven tot l'armament.
Ja.
O sigui, aquesta, primer, errada. Desfem l'exèrcit. Segona errada, li donem el portaavions de Mallorca al Mussolini. Clar, si anem fent més errades, la guerra la perds.
Ja es va veure com va acabar.
Bueno, Jaume, no t'expliquis més coses, que el dia 8 no...
Ens té amb la boca oberta, eh?
Sí.
Això és com un tast, no?
De ràdio, no podrem anar.
No podrem venir perquè tenim ràdio, sí.
Bé. No, pels oients és com un petit tast del que poden escoltar a la conferència el dia 8, has dit que era, no?
8. Divendres 8 de novembre.
A les 7 de la tarda
al Centre Cívic.
Exacte, a la sala del teatre del Centre Cívic.
Bé, i per fer una mica d'impàs, què? La Roser Lloberes explica...
La Roser Lloberes, que no és cap convidada, perquè la Roser
Lloberes ja cobra plantilla.
Ella ja cobra com a...
Com a mi el que m'ha cridat més l'atenció ha dit que el primer missil va fer 4 quilòmetres, oi? Si no m'equivoco malament, però jo ara fa poc vaig estar a sota els missils que anaven d'Iran cap a Israel, perquè en aquell dia just jo havia arribat a Bagdad, i clar, la gent es devia pensar que em queien a sobre, perquè el mòbil treia fum d'amics d'on tot estàs a Bagdad, sí que estan passant els missils per sobre. El meu home em va enviar una foto amb tot de ratlles vermelles per sobre, i jo estava a la mar de tranquil allà disfrutant de la meva narguila en un bar, i t'ho juro que em van posar dels nervis només els missatges que
familiars
que arribaven, no?
Normal.
I és això, perquè sembla que està tot Orient Mitjà en guerra, no? I la gent allà, pues, el dia a dia ningú parlava, ni ningú estava alarmant, ni ningú corria, vull dir, com... Jo crec que estàvem igual que els que estàveu aquí a Sant Feliu en aquells moments, no? I bueno, va ser una experiència que em van fer tornar abans d'Iraq, perquè estaven molt nerviosos, perquè van anul·lar, les companyies aèries van cancel·lar vols, I tothom estava preocupat en que tornés, quan jo pensava, mira, si no pots tornar, millor, no? Al final vaig avançar un dia al viatge, no? I, bueno, us parlo una mica d'Iraq, no? Perquè teniu curiositat, no?
Els missils d'ara...
Volen més, bueno,
van per més sort, no? 4 quilòmetres.
Van més de 4 quilòmetres, per sort. Bueno, per sort o no sort, no ho
sí,
sé.
Sí, bueno.
Que no és que van quedar la, no es van quedar la meitat que allà era on estava jo, no? Bueno, Iraq, no? No teniu curiositat per saber com està el país?
I... Sí, i tant, està.
Iraq, amb K, amb N. Doncs mira, m'he trobat un país, evidentment, abatut per la guerra, no? El que passa és que hi ha coses curioses i és, per exemple, una de les coses que et crida més l'atenció, a part de la porqueria que hi ha pels carrers, és a dir, per les aceres no pots passar perquè hi ha totes les escombraries, no hi ha papereres, al final tens el paper, no? Trobes, com occidental que estem, ja et trobes amb un paper a la mà que el portes tot el dia, una ampolla d'aigua buida,
sí,
i no saps on deixar-lo, quan tot el teu voltant està ple d'escombraria. No? Una de les coses més curioses és la flota de cotxes. La flota de cotxes és al·lucinant, és a dir, tots els cotxes són nous, moderns, 4x4 enormes, i les cases cauen a trossos. És a dir, que aquí potser donem prioritat a tenir una casa i després tens el cotxe, no? O la casa la tens més... no sé, és com el més bàsic, no? Doncs allà sembla que no.
Bueno,
potser... Que els el més important és el cotxe.
Potser no? Els de les cases dolentes no tenien cotxe, tampoc.
No sé, però abunden. No veus cotxes vells, molt vells. No veus cotxes molt vells. Llavors, una altra cosa, bueno, a nivell monumental, doncs, no hi ha massa cosa, hi ha coses reconstruïdes, però per mi l'important va ser el fet de dir, aquí hi havia els jardins de Babilònia, aquí hi havia la Torre de Babel.
El Tigris i l'Eufrates
bueno,
encara.
El Tigris i l'Eufrates és casa meva, perquè com que els faig per Turquia, ara ja puc dir que els he fet quasi bé tot, em faltaria anar a
la... I allà va néixer la història, allà va néixer l'escriptura... I va néixer la història allà.
Sí. Doncs llavors és això, no? Estar en llocs que han representat tant per la història, però queda molt poca cosa. I com tots aquests països, el que et sorprèn més és la gent, no? Bueno, una de les coses curioses és que vas pel carrer i et regalen coses. I com que en aquests països àrabs, quan et donen alguna cosa, saps que després et volen vendre alguna cosa, tu sempre ho rebutges. No, gràcies, l'Enric ha viatjat molt, ho sap, no? Llavors, et trobes amb una paradeta d'un senyor que fa iogurt amb llimona i jo em paro a comentar amb uns companys de viatge, mira, iogurt amb llimona, això és molt bo, i el senyor em diu, té un got, no, gràcies, ara no vull, no, té que te'l regalo, i dius, bueno, l'agafes, penses, bueno, clar, el tio és llest, els altres dos demanen el mateix, doncs tampoc els hi cobra, també els hi regala, no? I això, per gent que dius, ostres, que aquest senyor és el seu negoci i t'ho donen tot, no? Aquesta és una de les coses... Que et sorprenen i et xoquen més, a part d'això del país devastat i atrotinat que tenen. I una altra cosa molt curiosa, i és a dir, aquí la família, els de la feina, estaven preocupadíssims, però he vist més turisme occidental a Iraq que no a la Mesopotàmia turca, que la vaig fer una setmana després, o a l'Azerbaiyán, que havia estat la setmana anterior. És a dir, que la gent, no sé si és inconsciència de la situació del país, o esnobisme, per dir que viatges a Iraq, però és un fet molt curiós. Inclús vaig trobar dos noies d'uns 30 anys que havien llogat un cotxe, cosa que s'ha de ser molt atrevit, i anaven amb tirantets. Bueno. Que m'agradaria saber aquestes noies a dia d'avui on són, perquè clar, mira, el de llogar un cotxe, tal, però clar, és un país... No perquè t'hagin de fer alguna cosa, més que res és per un respecte, no? Perquè si veus que la gent va... Tapats hi ha de tot, perquè també hi ha noies joves que van sense mocador i que van vestides occidentalitzades, no? Vull dir que no és obligatori el
mocador.
Però
allà també hi ha la policia aquella que vigila si les dones van ben vestides.
Això és a l'Iran.
Això és a l'Iran, no. Aquí el curiós que em vaig trobar va ser que vaig anar a la ciutat de Kerbala. I a Kerbala doncs, hi ha les dues mezquites on hi ha les tombes de dos profetes, no? Llavors, tot el grup que anava, érem agents de viatges de Portugal, d'Espanya, no? I catalans, érem dos catalans, tres brasilenys, bueno, una mica de barreja de tot, no? I només érem dues dones, una brasilenya de 80 anys i jo. I a l'hora d'anar a Kerbala et fan posar un vestit que no és com el que... Elles van negres i a tu et fan comprar una cosa que quedes com un teletubi, com amb un llençol a sobre, amb una goma al coll. No? No, 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 no és un burca.
Si la
tu la cara la veus ara, que no et surti un pèl perquè ja t'estan renyant. Llavors, clar, l'experiència va ser molt xula perquè ells van entrar tots, però jo vaig entrar sola a dintre al lloc de les dones. Llavors, aquest vestit que venen per turistes és com estampat, no? Jo el volia negre, perquè, bueno, si tothom va negre, per què sí. Anar estampat? Però el curiós és que jo crec que això, després he donat moltes voltes ja un cop aquí, i penso que ja te'l donen estampat per distingir-te del local. Perquè, a veure, jo era una botiga on van a comprar elles, i elles no compren aquests estampats. Llavors jo penso que ja tu has d'anar amb allò perquè et distingeixi. No? Bueno, entro a la part de les dones de la mezquita i si sí, hi ha uns que van amb un plomero, saps com els plomeros d'abans de treure la pols?
Sí.
Que si fas alguna cosa malament, bueno, et fan així amb el plomero, tampoc passa res de l'altre món, no?
Però, sí, però bueno, l'experiència
l'experiència aquesta d'entrar allà dintre, que tothom estava com, no sé, la fe aquesta, com embogits, no? Inclús vaig veure una cosa que no havia vist mai a la vida, de cop i volta veig uns en fregona i penso que freguen i m'hi acosto i és que algú dels nervis o de l'emoció havia vomitat. Però no em vaig veure on, em vaig veure en diferents
les dones diferents i els jocs. Homes van separats també a les
sí,
mesquites? Bueno, aquí abans a l'Eclesi també,
també hi anaven. No, no, aquí les dones entren per un cantó, els homes per un altre, i les tombes aquestes estan com al mig. Llavors hi ha un cantó que hi van les dones que s'acosten per tocar-la. Bueno, jo no hi vaig poder ni arribar perquè era com una voràgine, vull dir, se t'emportaven, no? I després sí que dintre la mezquita hi ha un lloc, però hi ha una valla on veus els homes i on hi ha les dones, però no barrejats. No? Però la mezquita sí que és un lloc que la gent hi va passar l'estona, a part de resar, hi ha molta gent que veus allà les famílies allà sentats a terra, els nens que juguen i corren, l'altre resa, l'altre, bueno, una mica...
I això dels xiïtes i els sunites?
Això és per explicar-vos un dia amb calma.
En calma.
A Iraq són xiïtes.
Tots? Eh? Però sí, que dius sí. Això de les dues mesquites,
no, no,
vaig pensar que potser un...
No, les dues
totes
són,
eren del mateix
bàndol. A Iraq tothom és xiïta. Potser hi ha un tant per cent de sunnis, però és probablement dels que venen...
Cristians també n'hi ha?
Sí, dels que venen de Síria, que són sunnis, i cristians també hi ha. El que passa és que passen bastant desapareguts.
Els de Síria són cristians, però no porten el siri.
El què? Els de
bé, com que la Rosela bueno, tindrem molts dies...
Sí, jo ara aquí ja acabo
sí,
avui, eh?
Sí, perquè, acabo avui perquè encara tenim en l'Enric
Segalés, que també ens ha d'explicar alguna cosa, no?
Tenim doncs l'Enric Segalés, fem una mica d'història de qui és l'Enric Segalés.
Sí.
Sí?
Sí, llegim una mica llegim... del llibre del Jaume Casas.
Sí.
No és ni sunita ni xiïta.
Dels carrers de Sant Feliu. Hem triat el que explicava ell de Can Marchand.
Bé, a sobre el portal de la casa hi ha un rètol antic restaurat que diu Antiga tenda del marxant Filoset. Hi venien teixits, pantalons, bates, vetes, fils, botons, fogons, plats, olles, setrills, porrons, taps de suro, agulles d'estendre, trampes d'agafar ocells... Bueno, sembla que hi havia moltes més coses, no? En Jaume Segalés Vallcorba, marxant, fadrí de 28 anys, nat a Can Mariet, del carrer de l'Esquirol, i la Maria Sastre per Martí. És llarg aquest, eh? Oliana, de Can Sastre Pagès, de 21 anys. Contragueren sagrades núpcies el 1838.
S'establiren en aquesta casa del carrer Real, arran de la plaça de la Vendeia. El pare del Jaume li deien el marxant Filosà. Per aquest motiu, el noi li deurien dir el diminutiu de Filoset. El fill, Benet Segalés, Sastre per Martí.
Sastre P. Martí.
Exacte. Nascut el 1852, es casà amb Emília Deuluder, castanyer de Casà de la Selva. Fills, Maria, Jaume, Carme i Camil. L'hereu, en Jaume, el Jaumet de Can Marchand, s'uní el 1902 amb la Vicenta Furriol, creixent de Barcelona. Ell feia de sastre i l'esposa administrativa administrava la botiga. Fou alcalde durant el període de 1930-31 fins a la proclamació de la República, el 14 d'abril del 31. Durant aquesta època s'iniciaren les obres d'obertura de la travessia. Va morir d'accident el 1937 a Palau de Plegamans al volcar un òmnibus de Can Segalés. Li recordo tres fills, l'Enric, la Paquita i la Quimeta. La Paquita era llevadora i va exercir molts anys al poble. Paquimeta s'exposà amb Evarist Pons de Barcelona.
El noi Enric Segalés Furriol fou un bon sastre que va vestir els homes i els joves de la meva generació. L'auca de 1943 de mossèn Baltalló deia: si vols vestir elegant, no ho dubtis, l'Enric de Can Marxant. S'exposà amb la Maria Mercè Mauri Aguilar, pobilla de Can Masovera. En sortiren quatre plançons: el Jaume, pèrit mercantil, representant de productes químics de l'empresa del senyor Vilaseca, que va morir solter; la Maria Assumpció, administrativa de la fàbrica de teixits Humbert Rosàs i assistenta social; i la Montserrat, que va regir la tenda fins a la jubilació; i el Joan.
El Joan Segalés Mauri va continuar la sastreria. Després va ser funcionari de la Generalitat, regidor del Consistori Municipal i membre actiu del patronat del Museu Municipal Can Xifreda. Casat amb la Carme Plana Ribes, de Can Rovira, és el continuador d'aquesta nissaga. Han tingut dos fills, l'Enric i la Núria.
I l'Enric el tenim aquí.
Exacte.
Estàs d'acord amb tot això que...
Estic d'acord amb tot el que heu dit, sí. Sí, sí, una família de tota la vida. Bueno, de tota la vida no ho sé, però de
fa... Fins al moment, sí.
De fa un segle, sí.
Tu a què et dediques?
Jo, doncs, soc l'Enric de Can Marçal. Sí. I no, una cosa curiosa, jo visc a Cana Masovera, justament.
Sí.
Una de les cases que heu dit,
sí.
Doncs jo visc a Cana Masovera. Sí. Fa uns anys ja que sí. La vam arreglar i visc allà. No, jo em dedico, no tinc res a veure amb cap professió de les que heu anomenat. Jo vaig estudiar biologia, soc biòleg i em dedico a l'ensenyament. Mm-hmm. I, bueno, em dedico a l'ensenyament des del 2000. Mm-hmm. Abans havia fet alguna altra cosa, però al final em vaig agafar cap a l'ensenyament. I des de fa 10 anys o 11 ara ja estic a la mateixa escola, que estem a Sant Adrià de Besòs, i estem molt a prop de barri de la Mina. Bueno, de fet, tenim dos centres a l'escola i una d'elles està en el barri, a davant del barri de la Mina. I no sé què...
Quines edats normalment fas classe?
Jo tinc una sort amb això. No m'haig de barallar amb pares. Nosaltres sempre diem que el gran avantatge que tenim és que perquè el pitjor dels alumnes, i ara que es tapin les orelles els pares, són els pares.
Sí.
Els alumnes sí, no, sí. Són els pares. Sí. Llavors, jo estic en escola d'adults des de l'any 2000, o sigui, fa 24 anys que estic en escola d'adults. I he anat estant a diverses, vaig estar a Vallès, a Mollet de Vallès, bueno, a diverses, i al final ara porto 10 anys aquí, en aquesta escola de Sant Adrià. Estic a la direcció, soc el cap d'estudis, i les edats... clar, estic en una escola d'adults, per tant, van de 18 a el més gran, en aquest moment, que té 87 anys. Una senyora que té 87 anys. I, de fet, cosa curiosa, ens han convidat ara el director i a mi, perquè som els més antics de l'escola, tots els altres porten molt pocs anyets, però nosaltres som el remanent, perquè es van anar jubilant, i llavors tothom és nou, i els més antics, som el Jordi, que és el director, i jo, ell porta 14 anys, jo en porto 10, i els altres en porten tots màxim 4. I llavors ens ha convidat el dia 8 de desembre una senyora que fa 100 anys, que és l'alumna nostra, que segueix venint a les excursions amb 100 anys, i que fem, i els viatges, viatges curtets, no com els de la Roser, però tenen mèrit, sí, ens l'hem portat a Malta, ens l'hem portat a Dublín, sí, i ella segueix, i ens han convidat, bueno, ara quasi bé, que podria ser alumna encara, però no ho és.
Aquest barri que expliques, hi ha molta immigració, no?
Sí, el bueno, barri de la Mina és un barri...
Quines nacionalitats hi ha allà?
Bueno, no les podré pas dir totes perquè no les recordo, però hi ha moltíssimes nacionalitats, moltíssimes. Ara, sud-americanes, n'hi ha moltíssimes. N'hi ha moltes de tot el que és Orient Mitjà... No, Orient Mitjà, no, perdona. Bueno, tota la part de l'Àsia... Bueno, que és l'Àsia Central. Bueno, Pakistan, Afganistan, sí, és d'Àsia Central. També tenim xinesos, indis...
Subsaharians,
també n'hi ha moltíssims.
És l'ONU, això?
Sí, gairebé és l'ONU.
I xinus?
Xinesos també n'hi ha. Ara tenim bastant, des de la guerra de Rússia, tenim força ucraïnesos i russos, que això a vegades pot crear cert conflicte a les aules. Potser ara és... Ara no, Ben bé quan va esclatar la guerra sí que hi va haver un moment de com gestionar que a la mateixa aula hi haguessin russos i ucraïnesos, perquè si això passa en una escola
de nens, diguem, tot i que venen... Que, sí, tots, exacte, són molt més innocents, tot i que venen molt adoctrinats. Vull dir, si venen allò, saben què ha passat i s'ha hagut d'emigrar per patir que si el nen sap qui són els bons i els dolents perquè ho ha viscut a la pell, i hi ha bons i dolents a totes bandes, vull dir, a aquestes edats. Doncs el tema és que nosaltres som grans, som adults, i llavors sí que si n'hi havia que li havien matat el pare i a l'altre li havien matat el germà davant d'uns diferents, doncs t'havies intentat frenar perquè, bueno, clar, ho frenàvem, eh? Però es podia haver creat algun...
I el català, com amb tants idiomes...
Bueno, el català és una dels puntals... De fet, el català és dels pocs llocs, per no dir l'únic, que moltíssims dels nostres alumnes senten. Només senten el català gent nascuda aquí, eh? Que el català només el senten a l'escola, perquè si es belluguen en barris que només són de pakistanesos o només són de sud-americans o només són de gent d'aquí però de parla castellana, doncs l'única referència real que tenen o l'únic contacte de veritat que tenen amb el català és a l'escola. Llavors a l'escola sí que això és un dels puntals de l'escola i ho tenim claríssim, tot i que, és a dir, a més de que som escola catalana oficial, perquè l'escola d'adults hi ha gent que es pensa que és com una escola secundària o com una escola municipal, i no, és una escola exactament pagada per la Generalitat, és una escola pública exactament igual que un institut, el títol de fet és el mateix, de fet si posem el meu títol i el títol d'un que acabem nosaltres és idèntic, no hi ha cap referència a la data en què se'l van treure, pots comprovar si mires la data de naixement i la data d'obtenció, però no hi ha cap referència en el títol, és el mateix, exactament el mateix. I per tant és l'únic lloc on tenen el contacte amb el català, i l'escola sí que amb això fem molt alça prem i fem molta força. La llengua vehicular és el català, no traduïm, intentem no traduir. Clar, a vegades quan ve demanar informació és inevitable, i és inevitable a classe quan has dit 10 vegades en català una cosa, tius la parrafada o en anglès o en francès o en castellà.
Sí, teniu secció de menjador?
No.
No hi ha
menjador. Escola d'adults, no.
No hi ha menjador perquè ara me'n recordo, em sembla que va ser Valladolid, que hi havia molts àrabs, i clar, a l'hora de menjar porc no en menjaven. I es va quadrar el director i va dir, s'ha acabat. Diu, o mengen porc o no mengen res més. I al cap d'un mes així, menjaven porc.
Nosaltres no obliguem a ningú a fer res, que no vulguin, per començar, perquè som adults. De fet, a l'escola avui dia tampoc obligaríem a nens. Ningú obliga a res. Tu pots explicar i la gent pot decidir. Nosaltres no obliguem a res, però nosaltres no tenim el problema d'un menjador. Però sí que en festes on hi ha menjar i tot això, doncs és igual, perquè nosaltres sí que és veritat que tampoc renunciarem nosaltres al pernil o al fuet, perquè ens agrada i perquè som d'aquí, i en mengem, i llavors si hi ha entrepans, doncs hi ha entrepans de pernil, hi ha entrepans de formatge, hi ha entrepans de
i els vegans i...
de gall d'indi, exacte, perquè el problema no és només aquest, exacte. Hi ha els celíacs, hi ha els vegans, i llavors s'ha respectat tot, els vegetarians, els que poden menjar i els que no en mengen, els ovolactos i els no ovolactos, i et tornes una mica boig.
El que em preocupa és que com organitzeu les classes, si es pot dir classes, amb gent de tot el món, i amb quins nivells et venen.
Bueno, depèn. Per exemple, no es pot generalitzar, perquè a tot arreu hi ha tots els nivells. Però en general, l'alumnat que ve, per exemple, d'Afganistan té un nivell d'anglès altíssim, perquè lògicament ells parlen anglès, els pakistanesos parlen anglès superbé, llavors és que és brutal, ens saben molt més que nosaltres. I tenen molt bon nivell, per exemple, en matemàtiques. En matemàtiques són superbons. Sud-americans, en matemàtiques no són tan bons, ni en anglès, són més bons en història. Però clar, o sigui, depenent de la zona on venen, estan més preparats que amb una matèria que d'altres.
Per això prou.
Hi ha, per exemple, els russos o ucraïnesos, o tots aquests en matemàtiques són brutals. Són molt bons, boníssims. Llavors, bueno, nosaltres el que tenim és gairebé, és un itinerari personalitzat per cada un. O sigui, hi ha uns mínims que s'han d'assolir, però a partir d'aquests mínims tu exigeixes mínims diferents.
Clar,
a,
són...
a uns i d'altres.
Hi ha algun perquè... alumne català?
Sí, n'hi ha, ni tant. Bueno, que, sí, partint de la base, com va dir Pujol, que el català és qui neix i viu i treballa a Catalunya, o qui viu i treballa, perdó, no qui neix, qui viu i treballa a Catalunya, molts, la majoria. Nascuts aquí n'hi ha moltíssims. Això no vol dir que siguin de parla catalana. En tenim de parla catalana...
I són llestos amb què?
Els d'aquí? Amb tot. No, pues, com a tot arreu, hi ha gent de tot, hi ha gent bona amb una matèria
aquí,
amb una
altra. Aquí vam fer coets, els primers
exacte,
a fer coets.
Exacte, sí, sí. I el primer tren d'Espanya va ser Mataró, no? Mataró-Barcelona.
No,
no,
a Cuba va ser.
Bueno, no, dic de l'estat... De la península...
Has dit d'Espanya.
Ah, no, de península Ibèrica, el primer va ser, no? Sí. Mataró-Barcelona, crec, recordar. Són itineraris molt, molt, molt personalitzats. Però per això, perquè a vegades et venen, per exemple, nosaltres fem l'ESO, no? Per exemple, és amb el que, amb el que tenim més gent. Nosaltres som una escola, per ser d'adults, és molt gran. Tenim 1.000 alumnes, o sigui, és una escola molt gran, però si vinguéssiu diríeu, home, però on són els 1.000 alumnes? Perquè, clar, tenim 1.000 matrícules, perquè els nostres estudis no és com un institut que tothom hi va 6 hores. Nosaltres tenim, per exemple, gent que ve a fer anglès. Si ve a fer anglès, ve 3 hores a setmana. Hi ha molts cursos d'anglès. Qui ve a fer català, igual ve 3 hores a setmana, o 4. O informàtica, clar. Nosaltres donem català, castellà, anglès, francès, informàtica, i llavors fem la preparació de l'accés a la universitat, la preparació de l'accés a grau superior, i els dos, l'ESO. ¿Vale? És que l'ESO amb adults està partida amb 2 en lloc de 4 anys, es fa amb 2 anys, es fa més concentrat, són més hores, perquè bueno, normalment si et poses a estudiar als 25, el que tens és una mica de pressa, si vols després seguir estudiant. Llavors, bueno, una mica pues, intentem trampejar com podem. I clar, a vegades sí que tenim el problema de la llengua quan et ve gent que vol l'ESO, perquè la necessita per treballar, perquè i potser et ve un, no sé, m'invento un venezolano que és metge allà, però aquí no li convaliden, clar, perquè l'estat espanyol, perquè això depèn del ministeri, no convalida tots els títols del món, només amb els que hi ha conveni. Llavors, clar, hi ha molts països que no tenen conveni. Llavors, tu pot venir una persona d'algun país de Sud-amèrica i dir-te, jo allà sóc metge o advocat o historiador, i aquí no li convalida. Llavors, ha de tornar a entrar a la roda, ho ha de fer tot, ha de fer l'ESO, ha de passar... O directe a l'accés a la universitat. Què passa? Si acaba d'arribar, l'accés a la universitat no l'aprovarà mai perquè és català. Hi ha català, obligatòriament, català, comentari de text, que és en català. O sigui, per majors de 25.
Sí, clar, el no sapigui el català no ho pot
clar,
fer.
Llavors, han de començar pel català, per exemple. Llavors, aprofitem i diem, home, fes l'ESO. O gent que necessita l'ESO perquè és un nano de 18 anys que ve, o de 20, i necessita l'ESO perquè vol després ser estudiant i no pot accedir a la universitat perquè té menys de 25. I per fer un grau superior també necessita fer una prova d'accés a grau superior. Vull dir, hi ha moltes casuístiques, eh? Llavors, clar, què passa? Que poden saber moltes mates, molta història d'Estats Units, per exemple, però clar, és que no té la geografia d'aquí, no sap la història d'aquí, no sap el català, i la llengua vehicular, i això ho tenim sagradíssim, és tot en català. Llavors tu pots traduir una frase, però no una classe. I ara el que se'ls diu és, jo els hi dic, el primer que els hi dic és, mira, aquests 3 primers mesos fes català, i a casa, si us plau, posa't Catalunya Ràdio, Ona Codinenca, o posa TV3 o el 33, perquè clar, necessites sentir el català per aprendre. No venint 3 hores a classe no aprendràs català, necessites moure't en llocs on hi hagi.
Els sud-americans potser és els que els hi costa més, perquè com que la seva llengua, el castellà, ja la fan servir,
és els que veuen menys la necessitat.
Sí.
És els que veuen menys la necessitat per això, perquè ells es poden expressar perfectament i tothom els entén aquí. Clar, a l'escola no ho fem. I llavors diuen, bueno, però puedes traducirmelo? Jo els dic una frase, sí, clar, jo t'explico un problema, jo no tinc cap problema. T'explico com es fan les equacions un dia. Però jo no t'explicaré. Cada dia no et faré la classe en castellà.
Ah, perquè... Jo penso que a la llarga s'haurà d'ensenyar àrab i xinès.
Bé, podria ser. No, podria ser, però ja, però ja estaria prou bé que tinguéssim... Ja, tant de bo tinguéssim l'opció.
Em sembla que no hi ha ni un restaurant que no sigui de xinus. aleshores, esclar, si parles xina t'entens de manera.
Home, sí que hi ha restaurants que no són xinesos.
A restaurants sí que n'hi ha molts, que no són xinesos.
Aquí Sant Feliu.
Ho han comprat quasi tot.
Home, encara no.
Bueno, encara el Joanet ja viu a les afores.
Precisament hem d'anar, hem de fer vida en els que són del poble.
Val, val. Sí, sí, però ja ara igual.
A veure, vida a tots i demanar que se'ns atengui en català. Jo ho faig sempre. Jo vagi al restaurant que vagi o al bar que vagi, parlo només en català. I si algun dia em trobo, que no m'hi he trobat, la veritat, algú que em diu no vull parlar-te en català, serà l'opció de no tornar-hi, ja no hi tornaré més, no passarà res, m'aniré i no hi tornaré més.
Ha hagut molts anys la mania de que quan llei de fora se li parla castellà.
No, però això portem
això és la marca, això el meu pare em diu la marca de l'esclau.
Sí.
I és veritat, portem la marca dels anys que hem estat esclavitzats per Madrid i dels 40 anys de franquisme que els van educar així, i això ja forma part de la nostra història i dels nostres gens. I és veritat que et costa, i a vegades et sents malament, sobretot ens passa més a la nostra generació, perquè jo penso que l'educació que se'ns va donar a nosaltres, és a dir, jo no se m'acut parlar amb algú de 80 anys que no conec i tractar-lo de tu, em costa, i estem educats així. Si us hi fixeu, la majoria de nanos de 18 parlen de tu a tothom perquè no han rebut aquest tipus d'educació. Llavors a mi a vegades em passa que ve un alumne que veus que és gran i clar, i és que no t'entiendo, i penso, doncs anem malament. Jo li dic, és que tinc un problema, és que no parlo castellà, és que jo no el sé. Clar, jo els hi acabo dient que no el sé, i hi ha algú que s'ho creu, i jo penso, m'és igual que sigui, però jo els dic, mira, és que jo no el sé, de veritat, jo puc dir-te alguna frase, però jo no el sé.
Jo ho faig amb els que truquen per vendre tal o això.
Ah, bueno, és una opció també.
No,
de fet, aquí va passar això que dius, va passar realment amb el senyor rector. El rector que venia de l'Àfrica parlava, ell va venir, van venir uns de Sòria que van dir han de venir uns de Sòria a enterrament, sisplau, faci el sermó, la missa en castellà. Diu, és que jo només sé català i francès, perquè venia de...
Sí, sí, sí.
Algèria,
no venia. No, de la Catalunya Nord,
no,
vens,
no.
Sí, no, venen de l'Àfrica.
Ah, sí,
de l'Àfrica.
Sí.
Parlen francès i català. Sí,
sí. Això està
una colònia francesa.
Uganda,
això em fa molta il·lusió a mi quan passa això, penso, mira que guai. No?
Sí, sí, sí.
Senyal, que hem aconseguit alguna cosa en algun lloc. Jo potser no ho aconseguim a les grans ciutats, a les perifèries de les grans ciutats, però és, abans comentàvem, no? Depèn de quina banda vas de Catalunya, tota la part de Vic, tota la part del nord, tant de Girona com de Lleida, que tothom parla català, sigui d'on sigui. Potser és que no ho fem prou bé els que estem a la Catalunya central, que tendim massa a traduir, i al final si estem prenent amb ells la possibilitat d'aprendre una altra llengua, que sempre és una riquesa. I bueno, no sé, potser ens hauríem de plantejar nosaltres què fem malament.
Hem de fer l'esforç de descolonitzar la ment.
Exacte. Jo parlo hasta parlo menorquí, tu. Fixa-t'hi bé, quina cosa més estranya.
Hi ha un... El Frantz Fanon, que era algerià, que va participar en la lluita de la independència a Algèria, ell va escriure un llibre que és això, Descolonitzar la ment, i ell va analitzar com França els havia colonitzat, els algerians, i com els havia posat els conceptes. I ell va dir, ara el que hem de fer és descolonitzar, o sigui, treure tots aquests conceptes apresos per tornar a agafar els conceptes de la nostra terra, sí, que és el que ens han fet a nosaltres.
Sí, sí.
I ara el que estem fent la feina és descolonitzar-nos.
Bé, ens diuen a control que se'ns ha acabat el temps, vull dir, hi hauria tema per una altra tertúlia.
Molt interessant, i podríem estar hores.
Sí. Quan vulgueu tornarem.
Val.
Vaja,
si paguen,
Jaume, sí, oi?
Si ens paguen el doble, doncs farem un...
Per mi, jo he vingut de franc, eh? Que quedi clar.
Doncs va, bona nit.
Ets l'únic.
Doncs mira.
Bé, recordeu, doncs, que el dia 8 de novembre, ara ho he dit bé,
sí,
el dia 8 de novembre, al Centre Cívic, hi haurà aquesta interessant xerrada de Jaume Vallcorba de les fàbriques que es van fer d'armament aquí a Catalunya.
Exactament, les indústries de guerra.
Les indústries de guerra.
Molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Va, res.
A vosaltres.
Bona tarda.
Bona nit.